Ruta 66, un programa de rock amb una certa predilecció per la música americana. Novetats discogràfiques, clàssics del rock and roll, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66 a Canal 20 Ràdio, els dissabtes i diumenges a les 4 de la tarda.
Tots els dilluns a les 10 de la nit, Canal 20 Ràdio us presenta Via Verda, programa dedicat a la natura i a l'esport, la competició vinculada a la naturalesa. Els dilluns a les 10 de la nit, des de Ràdio Arenys, Via Verda.
Via Verda amb Josep Maria Cano.
012. La Generalitat al teu costat. El Consorci per la Normalització Lingüística i el Parla.cat ofereixen cursos per adults, ja sigui presencials, semipresencials o per internet. Millorar els coneixements de català és bàsic per les nostres relacions, tant personals com professionals.
Tinc els cursos de català per poder millorar la meva feina.
Tinguis el nivell que tinguis, millora el teu català. Entra a Parla.cat. 012. La Generalitat al teu costat.
T'agrada la música? T'agrada estar informat? T'agrada el misteri? Temps ombrívol. Els dilluns, d'11 a 12 de la nit, Temps ombrívol, només a Canal 20.
Temps ombrívol, programa produït i presentat per Dani Castillo. Tots els dilluns, de 11 a 12 de la nit, i amb reposició el cap de setmana, dissabte i diumenge, de 6 a 7 de la tarda. Temps ombrívol, a Canal 20 Ràdio.
Si vols seguir tot l'esport català, escolta cada cap de setmana En Joc. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo, esport adaptat. Tots els marcadors, les històries, els protagonistes, els mites i les joves promeses. L'actualitat i la realitat del nostre esport, els dissabtes i els diumenges de 8 a 10 del vespre, només aquí, a la teva ràdio local.
Des d'Olèrdola, la ràdio del Penedès, Canal 20, 107.0 FM.
Són les 11 i 7, gairebé 8 minuts del matí. D'aquí uns minuts parlem de l'Institut d'Estudis Penedesencs, de les activitats d'aquest cap de setmana i de les properes, però avui intentem anar recollint, en la mesura del possible, valoracions, impressions al voltant d'aquesta sentència del judici de l'1 d'octubre. I tornem de nou cap a Domenys Ràdio. Saludem la Lourdes Meronyo, que té una nova veu. Bon dia, Lourdes.
Bones de nou, doncs sí, tenim a l'advocat Andrés Jordana a l'altre costat de la línia telefònica. Molt bon dia, Andrés.
Muy buenos días, Lourdes.
Bé, coneixem la sentència, 99 anys, 6 mesos, sedició. Tu que ets advocat, com veus aquesta sentència? Proporcionada, desproporcionada?
Mira, sin poder verla, porque habría que leer todo lo que ha... escrito el Tribunal Supremo para las construcciones jurídicas, a ver por qué llega a la conclusión de la sedición. Aunque haciendo un repaso un poquito general de todo lo que ha sucedido, yo creo que no correspondía a la sedición, sino a la absolución. Si te parece, lo puedo explicar más o menos, porque digo esto sin incluso haber visto la sentencia.
Sí.
Mira, el mismo Tribunal Supremo, lo voy a poner con otro delito para que no, los oyentes, los que están, entiendan. ¿Cómo comienza todo esto? Todo esto comienza antes del 2014, 2011, 2012. Siempre se habló de hacer un referéndum, de que se permita un referéndum para saber si Cataluña podía ser un Estado independiente. Todo comienza así. ¿Por qué digo esto? Vamos al delito de estafa, para que me entendáis, un delito común, un delito simple, pero el Supremo tiene una idea muy clara en el delito de estafa. En el delito de estafa, como en cualquier delito, se tienen que cumplir requisitos subjetivos y objetivos. Sí, los subjetivos son los que están dentro de la mente de cada persona. Y en el delito de estafa, el Tribunal Supremo, estos mismos jueces que han firmado la sentencia, consideran que para que hubiera un delito de estafa, quien va a cometer el delito tiene que comenzar, iniciar todo pensando en cometer la estafa, ¿sí? Uh-huh. En cambio, si alguien no comienza como una estafa y termina no devolviendo un dinero, no se lo puede acusar. Tiene que ser desde el principio. Entonces, si el mismo argumento de estafa se aplicara en el caso este, ¿sí?, de la sentencia del proceso, tendrían que llegar a la misma conclusión. Todo esto no empieza, no digo que hubiera habido sedición siquiera, digo que ni siquiera estaba en la idea, en la mente de las personas que fueron condenadas. Y el Tribunal Supremo es muy claro y tiene una jurisprudencia muy pacífica, es decir, muchísimos argumentos a favor de que para que se condene por un delito tiene que haber comenzado con la idea de la sedición, la revelación, o sea, en el sentido de decir el movimiento armado o la fuerza, y en ninguno de los casos lo hubo. Por lo tanto, no cabe ni sedición ni rebelión, ni siquiera la inhabilitación. Y te voy a dar otro argumento del juez Marchena en otro tema para que se vea cómo, depende lo que sea, lo que piensan, lo que deciden, y eso es son incoherencias de parte del Tribunal Supremo. Hablo de la sala de lo penal, de estos mismos jueces que han firmado. Si consideramos que cuando se aprueban las leyes de desconexión, ¿sí?, esas leyes de desconexión, el Tribunal Constitucional las declaró inconstitucionales, por lo tanto nulas de pleno derecho, ¿sí o no?
Sí.
Pues sí, se declaró todo nulo. Por lo tanto, no hubiera existido. Si no hubiera existido, o sea, no consideramos nada de eso, que supongo que figura en la sentencia, que ya digo que no la he leído, supongo que todos estos temas figuran en el tema de la sedición, las leyes de desconexión del Parlamento. Si analizamos otro argumento del juez Marchena respecto de los bitcoins. Respecto de los bitcoins, las monedas virtuales, porque llegó a lo penal este tema. Él considera que como el bitcoin no existe, es como imaginario, no se lo puede evaluar ni nada. Es algo imaginario el bitcoin. Entonces no puede haber nada relacionado al bitcoin. Si las leyes de desconexión no han existido porque fueron nulas, también podemos argumentar que lo haga como con el bitcoin, el mismo juez. O sea, lo que quiere decir que depende de un caso a otro las consideraciones que toma. Y así podemos tomar en casi todos los otros delitos que tiene un argumento distinto al utilizado en el de hoy. Te voy a dar uno más que me viene ahora a la mente. La diferencia entre el dolo civil y el dolo penal. Generalmente, para absolver, dicen que tiene que haber una entidad suficiente de la comisión del delito para que sea considerado dolo, es la intención, dolo penal. Si no, lo pone como dolo civil. Si consideramos las leyes del Parlamento, y el Parlamento es una persona jurídica, tiene personalidad jurídica, todo lo que ha pasado con las entidades financieras, todo el vaciamiento de los miles de millones de euros que se han robado, se ha considerado dolo civil, por lo tanto no se puede enjuiciar penalmente. Y para este caso sí, o sea, las leyes del Parlamento como persona jurídica, en este caso sí se ve el dolo penal. O sea, lo que quiero decir es eso, y así estoy seguro que encontraríamos infinidad de casos que van, sus propios argumentos de estos mismos jueces, no hablo de anteriores, en sentido contrario.
Es decir, una mica sentencia ad hoc, ¿no?
Sí, estaba decidida de antes del juicio, ya tenían decidido. Eso está clarísimo.
La sentència dels Jordis, 9 anys, en aquest cas, com la trobes? Perquè, a veure, més o menys tots els que havien parlat, encara que es deia que es volia una absolució, tot apuntava a aquests 10, 13 anys, però en el cas dels Jordis, com és que els...
Bueno, eso ya es lo más... Eso es lo más impresionante, la construcción jurídica que habrán hecho en la sentencia para llegar a condenarlos con esas penas. Porque ellos ya no eran ni diputados, ni eran funcionarios, ni eran, bueno, nada de, de organismo público. Por lo tanto, eso ya es rayar lo surrealista.
Uh-huh. Doncs, Andrés, moltíssimes gràcies per entrar al PNS en xarxa, tot i que ha sigut una mica traco, perquè estaves viatjant cap a un judici i t'hem agafat enmig de l'autopista. Moltíssimes gràcies per explicar una mica als oients aquesta sentència i també a nosaltres, que òbviament som periodistes però no juristes.
Vale, gràcies a ustedes.
Gràcies, bon dia.
Gràcies, Lourdes i Andrés Giordana. I afegirem que l'Ajuntament de Vilafranca acaba de comunicar que ha suspès tota l'activitat institucional i l'agenda d'actes de l'equip de govern pels propers dies, ple municipal de demà inclòs. Diuen que l'activitat queda supeditada a les decisions i mobilitzacions que tinguin lloc aquests propers dies i ara mateix hi ha estudiants asseguts a la plaça de la Vila. Seguim al llarg d'aquest Penedès en xarxa d'aquest dilluns 14 d'octubre, al matí que s'ha conegut la sentència del judici al procés. I com cada 15 dies també rebem la visita de l'Institut d'Estudis Penedesencs per conèixer de primera mà les activitats que organitzen. Avui ens acompanyen des de Bellvei Ràdio. David Canto, bon dia de nou.
Bon dia, Sílvia, i qui ens acompanya és la Dolors García, que és la presidenta de l'Institut d'Estudis Penedesencs.
Hola, bé, avui és un dia com molt trist des d'un punt de vista de la valoració de lo que és humà, de lo que són els drets humans, però bueno, intentarem fer feina cap a un altre indret, que és mantenir la cultura també com una lluita a favor del dret de les persones i el dret del país.
Sí, no és un dia fàcil.
No, gens.
Dolors, bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies a vosaltres, Sílvia, de veritat.
Si et sembla, comencem repassant aquest cap de setmana passat. Organitzàveu la taula rodona sobre el memorialisme al Penedès contemporani i una ruta tot resseguint les petjades vilafranquines de l'obra de Mercader Miret.
Sí, així és. Ha sigut un cap de setmana extremadament interessant perquè ens ha permès apropar-nos a un... a el que un professor de la Universitat Americana defineix com la desfilada dels records. El memorialisme el que és això, no és un intent de fer història a través de la documentació, sinó el record de les persones, de les èpoques que han viscut i de les relacions que han tingut. El Penedès està farcit de persones que ens han deixat els seus records a través d'escrits com el mateix Jaume Mercader Miret, com un Santiago Rusiñol, com el Josep Aixalà. I, a més, està també farcit d'artistes com el Jaume Mercader Miret, i en el cas de la representació que vam tenir de la noia, del Miquel Llacuna, que era un altre artista que com ell van tocar moltes tecles i que van representar molt bé l'època que els hi va tocar viure i la dificultat que suposava voler ser artistes en aquells temps que eren certament difícils poder sobreviure fent un exercici d'aquesta activitat. Van comptar també amb molts grans oradors i amb molt grans conferenciants que ens van apropar a aquests personatges, com va ser el Pau Llacuna, que és un gestor artístic, bueno, un gestor cultural extraordinari, el món del teatre li deu moltíssim, la Vinyet Panyella, que avui dia és la presidenta del Conca, l'Alfons Vidiella, que és, ha recuperat la gran part de l'obra del Josep Aixalà, i el Joan Soler Bordes, que és, en la meva opinió, el cronista de veritat de Vilafranca. No? Ells ens van aportar tant les vessants humanes com l'obra tant literària com artística. I realment va ser un goig per l'intel·lecte i un goig pel cor poder veure tota aquella gent que han dedicat tantes hores a treballar per conservar aquests llegats culturals que ara podem gaudir i que d'altra manera pues, estarien perduts.
Aquest cap de setmana l'Institut d'Estudis Penedesencs serà a Alacant, de fet l'última vegada que vau ser aquí a Bellvei ja ens ho vau explicar per parlar de la Pedra Seca, en vam parlar abastament, i a més precisament qui hi va, el ponent que hi anirà de l'Institut d'Estudis Penedesencs, el vam tenir aquí, que és l'Abraham Guillén, però recorda'ns una mica aquesta trobada i quin paper hi juga l'Institut d'Estudis Planesencs.
Bé, aquesta és una trobada molt important. De fet, s'organitza des d'aquí, però sí. es fa en aquest cas al Pinós Alacant, que és un, està molt a prop ja també de Múrcia. Es fa perquè el tema de la pedra seca, com ja van comentar, és un, que, és un patrimoni. Aquesta tècnica pel qual es van anar construint tots aquests elements que han permès doncs, tant aconseguir mantenir marges, aconseguir recuperar zones de terreny que si haguessin estat inclinades no es podien treballar, tenir aixopluc per si hi havia pluja o hi havia massa sol, tot això és una de les motivacions més potents que hi ha avui dia dintre del que és la preservació del que és el patrimoni immaterial i a la mateixa vegada el patrimoni material que això comporta, perquè vull dir la reconstrucció d'aquestes peces se fan continuadament. Aleshores, l'Institut està representat, com tu has dit, per la Bran Guillén i es parlarà de la pedra seca com a patrimoni cultural immaterial. Ell la intervenció la té el dissabte 19 d'octubre a les 12 del migdia a la Casa del Màrmol i del Vi del Pinós Alacant, però seran 3 dies dedicats a parlar de pedra seca bastament amb representants de moltíssims indrets i amb, realment vull dir, hi ha tot un jo crec que hi ha el bo i millor d'aquest tema en aquests moments dintre d'aquesta trobada. I el motor de tot això és, per una altra banda, el Josep Miquel Martí Rom, que és el president de l'Associació per la Pedra Seca i l'Arquitectura Tradicional, que és company nostre com a membre de la xarxa de l'Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial de la Generalitat de Catalunya.
Recordem que, com també vau explicar l'última vegada que vau ser aquí a Bellvei, al web immaterialpenedès.cat, on hi ha una fitxa dedicada a la pedra seca.
Sí, a més és una fitxa molt completa dedicada a aquest tema que crec que pot que agradar a qualsevol.
L'ha fet el mateix Abraham
sí. De fet, l'Abraham aquest cap de setmana també, perquè ell té 3 titulacions. Ell és antropòleg cultural i social, és primatòleg i també és biòleg. I com a biòleg, juntament amb la Montserrat Travé, han fet un itinerari per la Riera de Llitrà per recollir, ensenyar el que és l'adaptació de la fauna, la flora especialment, recollir herbes per després fer un herbari que farem d'aquí unes setmanes en un taller que és gratuït i del que ja en parlarem amb temps perquè qualsevol que s'ho vulgui apuntar ho podrà fer.
Aquest després, cap de setmana...
Sí.
Aquest cap de setmana, Dolors, us haureu de desdoblar, perquè també sereu a la 8a trobada de centres d'estudis del Camp de Tarragona, a la Conca de Barberà i al Priorat. A què està dedicada en aquesta ocasió?
En aquest cas parlaran d'infraestructures viàries, no? Del que és l'estructuració del territori, de les problemàtiques que té, les incidències amb les persones, però es farà, comencen per la part històrica per arribar a l'època actual. Aquí em permeto fer un parèntesi, perquè aquest és un altre tema que també s'ha tractat moltíssim, amb tot el que s'ha treballat dintre del que és la carta del paisatge, és la carta del paisatge, ve a ser la carta del paisatge de la Vegueria Penedès, que és una cosa que d'aquí uns mesos suposo que començarem a veure els resultats de tots els treballs que s'han realitzat al respecte. En el cas d'aquesta trobada del que és Camp de Tarragona, Conca de Barberà i el Priorat, ens van demanar que la intervenció de l'Institut tingués a veure amb el que és el camí ral que anava de Vilafranca a Montblanc. Aquest camí era un camí que ja de temps dels romans tenia una gran importància, però que a més va anar agafant encara més intensitat arran del desenvolupament de dues viles, que eren, de fet era una Vilafranca i l'altra una Vilasalba, que era el Vilafranca i Montblanc, que a més també històricament van compartir. A Vilafranca va ser, diguéssim, el Batlle i a Montblanc va ser el Veguer, que era el Pere Berenguer de Vilafranca, l'any 1163. Els especialistes que parlaran d'aquest tema i que van publicar un llibre precisament amb el títol El camí ral de Vilafranca al Montblanc són Casimir Pla Sanabra, el Joan Anton Ventura Sala i el Miquel Vives Tort. I això també tindrà lloc el dissabte 19 i més o menys serà també cap a 2:15 d'una, o sigui que, com tu dius, estarem ben desdoblats perquè a tot arreu tots no hi podrem anar, és impossible.
Aquest camí també agafava el Baix Penedès, comentàvem abans d'entrar, no? També agafa
sí, a veure, tots, ara és que estem fent, tenim un projecte entre mans que és la part de camí ral que anava de l'Arbós al Vendrell.
Sí.
Però aquest és un tema que, si tot va bé, d'aquí unes quantes setmanes podrem parlar més abastament, però vull dir, és, els camins rals, bueno, n'hi havia més d'un, evidentment, no? Però vull dir, l'interessant és la importància que teníem per la comunicació entre les viles. En el cas del que va de Vilafranca a Montblanc, que es diu així, en realitat, era un camí que, de fet, anava de les costes del Penedès fins a Lleida, però, clar, vull dir, va tenint diferents denominacions, també.
I quina, bé, això, la trobada és per analitzar aquestes infraestructures, uh-huh. Quina importància tenien per...
No només històricament, sinó també avui dia i també amb la situació actual. A veure, tots sí. Sabem que avui dia un dels grans problemes del Baix Penedès és
la comunicació
i la quantitat d'elements que travessen, no, el seu territori, i com convertir això en una cosa que sigui lògica, raonable i òptima, no? Que no ho trinxin tot, no? Vull dir, aquest és un dels problemes que el Baix Penedès viu realment quotidianament.
I aquestes infraestructures de l'època tenien perspectiva també d'això, de no trinxar el territori?
Jo, en aquella època jo crec que el territori, el que la gent buscava, si, jo no soc una experta en aquests temes, però el que jo he vist és la necessitat de crear una comunicació assistit sempre i la recerca de buscar vies per poder-te desplaçar allà on tenies elements que t'eren necessaris s'han anat realitzant al llarg dels segles. El que passa que eren potser vies que no es multiplicaven. O sigui, la gran via, la via que més coneixem, que és la via Augusta, que realment arriba, vull dir, al Vendrell mateix o que és Vilafranca i altres poblacions, n'hi ha trams que són a la vista. Si hi havia aquella via, s'aprofitava aquella via, i aquella via es va aprofitar durant segles, i de fet part d'algunes de les nostres carreteres estan sobre els espais d'aquestes vies, perquè la comunicació sempre ha sigut necessària. Per tant, sempre s'han hagut de buscar fórmules. El que passa és que la tecnologia era diferent. La tecnologia de l'època, que no vull dir que no siguin bones, aquells camins, sinó que s'utilitzava una tecnologia, i sobretot la tecnologia del transport, que era amb carros. No és el mateix que a partir que tu tens els trens, els cotxes, camions, i que també fas una interrelació de mercaderies molt diferent en intensitat de la que es feia aleshores. Transmissió de mercaderies es feien i en gran volum, però es feien, per exemple, per mar i d'un altre, amb uns altres conceptes. No era, diguéssim, la intensitat de quantitat de vies grans com les que hi ha ara, evidentment, no eren necessàries.
Aquests camins els tenim documentats, alguns d'ells estan senyalitzats també?
Alguns sí, altres no, depèn.
Clar, els trossos que estan...
Sí, depèn, perquè són temes que moltes vegades s'han tractat de manera fraccionada, i per tant hi ha alguns que sí que estan més documentats i més senyalats. Tens un projecte molt maco que es va fer, és per exemple la carretera del Vi, que està tota senyalitzada, sí. I que això, doncs, permet, per exemple, conèixer una mica l'origen, la història, com, per exemple, doncs, podia anar de l'interior cap a mar, doncs, a la millor producció vitivinícola o altres produccions, o com explicaven l'altre dia, que ho explicaven d'una manera molt interessant, doncs de la noia baixava la pell curtida i es portava a fer les sabates que es feien a Sitges, no? Això sempre amb diferents fases de la història de la humanitat, això s'ha donat així.
Doncs Dolors García, presidenta de l'Institut d'Estudis Penedesencs, cada 15 dies coneixem aquestes activitats. Recordem, aquest cap de setmana en teniu dues, una a Alacant i una aquí molt, molt més a prop. Estareu desdoblats, que vagi molt bé les dues, i esperem, doncs, que d'aquí 15 dies fer 5 cèntims, doncs, del que heu ofert i del que heu après amb aquestes trobades.
Moltíssimes gràcies. La segona està a l'Hospitalet de l'Infant, una mica lluny però també més a prop. Gràcies
a tothom. A la tardor.
Moltes gràcies.
Fins aviat.
Adéu, bon dia.
Si no fas que en una vida hi hagi temps per tot, si no fas que la partida s'allargui molt i molt, si no ho fas tu, si no ho fas tu,
que les onades m'impin de tant en tant, deixant que la marinada et vagi empantant. Si no ho fas tu, si no ho fas tu, si no ho fas tu, no ho farà ningú, com si no haguessis passat.
Amb els L'Accent Boston tomem el camí cap a 12:15, però no hi haurà flash informatiu, sinó que us oferirem en directe la declaració institucional que el president de la Generalitat ha anunciat després de conèixer la sentència de l'1 d'octubre.
Si deixes que la rosada regui el teu despertar i apartes les pedres que no et deixen passar, segur que així algun dia veuràs que pots tot sol. Per fi llançaràs les crosses i arrencaràs el vol. Si no ho fas tu, si no ho fas tu, si no ho fas tu, no ho farà ningú, com si no haguessis passat. De res és igual a res, ets tu qui decideix. Fes el primer pas a la llibertat, la veritable veritat. Les ales al vent,
Penedès en xarxa.
Hi ha racons que em porten sempre vells records del que he viscut. N'hi ha que no semblen el que eren, uns no hi són i uns se'n perdut. Memòries plenes de tendresa, de nòvies i amics que em van donar amor. Alguns són morts i alguns són plens de vida, i els he estimat amb tot el cor. tu i és que fas que l'enyorança perdi força. Si et miro als ulls tinc molt clar que mai perdré l'afecte per coses i gent que em van fer el que sóc. I tot i que sovint pensaré en elles, que sovint pensaré en elles, estimo a tu amb tot el cor. Estimo a tu amb tot el cor.
El Penedès en xarxa avui al peu del canó, seguint l'actualitat, recollint aquestes primeres valoracions i reaccions a la sentència del judici de l'1 d'octubre que ha saltat, que s'ha conegut aquest matí a 9:15 al tribunal presidit per Marchena. Ha anunciat penes d'entre 13 i 9 anys de presó pels delictes de sedició i malversació. I ara a l'espera d'aquesta declaració institucional que ha anunciat el president Quim Torra i que farà des del Palau de la Generalitat.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Quan te'n vas no brilla el sol, no hi ha escalfor quan estàs lluny. Quan te'n vas no brilla el sol i es fa dover d'esperar que tornis quan te'n vas. Em pregunto on has anat i si aquest cop t'hi quedaràs. Quan te'n vas no brilla el sol, la casa es torna un lloc fred i poc acollidor. I sé prou, sé prou, sé prou, sé prou, sé prou, sé prou, que has d'emprendre sol el vol. El sol cada dia es fa més fosc. Quan te'n vas no brilla el sol i es fa dur haver d'esperar que tornis quan te'n vas.
Tot esperant aquesta declaració institucional del president Torra arran de la sentència del judici a l'1 d'octubre que s'ha conegut aquest matí abans de 9:15. Continuem recollint opinions i impressions des del territori, des del Penedès. Anem de nou als estudis de ràdio Sant Sadurní. Eli Jiménez, bon dia.
Molt bon dia de nou, Sílvia. Doncs, com bé dius, continuem copsant aquestes reaccions a la sentència, reaccions penedesenques, que continuem sumant ara amb el Jordi Parellada. Ell és el president d'Òmnium al Penedès, que ens acompanya des de l'altra banda del fil telefònic. Jordi, molt bon dia, què tal?
Hola, bon dia.
Jordi, ara...
Estorat.
Ara que fa un parell d'horetes que coneixem aquesta sentència, no sé si des d'Òmnium ja us heu pogut reunir, ja heu pogut fer alguna valoració en conjunt?
A veure, la Junta Directiva Nacional s'està reunint en aquests moments, a punt de sortir i comentar, fer els comentaris pertinents. Sabeu que hi ha una sentència molt llarga, molts folis, i s'estan analitzant els diferents advocats que defensen Jordi Cuixart. Ho estan analitzant exactament, però transcendint del que es pugui sortir, més o menys, bé, això és un atac directe als drets fonamentals. Vull dir, això estava previst que fos així, i el govern de l'Estat i la justícia, o aquesta anomenada justícia, el que pretén és justament això, escarmentar a tothom i fer que la societat civil visqui atemorida per tenir aquesta llibertat de protesta o dissidència política, i ens volen callats i no pot ser. Hi ha un fet significatiu, que és el fet de que portin tanta policia, tants militars, per guàrdies civils, etc., per comunicar una sentència. Això fa que es vegi clarament que això de justícia en té poc.
Jordi, comentava justament que ja es preveia una mica com seria aquesta sentència i que seria dura. Així, suposo, no sé si us ha sorprès o si una mica ja és el que esperàveu.
Mira, l'Estat havia demanat, la Fiscalia havia demanat 25 anys, el Vox en demanava 70 no sé quants, s'esperava una cosa dura, però també esperàvem que hi pogués haver un raonament, perquè és que tot aquest judici és una farsa, i això no hi ha res que sostingui. No, la credibilitat dels testimonis és que ho han passat tot pel forro, i perdona que parli així tan clarament, però clar, no pots esperar una altra cosa que no sigui una sentència dura, perquè el que hagués estat just hagués estat una absolució, o hagués estat més just que mai haguessin hagut de passar per un judici per poder anar a votar.
Jordi, d'aquí, de fet, a dos quarts estava previst que parlés el president Torra. De moment encara no ha començat aquesta intervenció pública. El que sí que ja es comença a veure són les primeres mobilitzacions, sobretot en el sector estudiantil. No sé si des d'Òmnium, des de la societat civil, s'ha començat a articular algun tipus de mobilització.
Bé, ho anunciarem en breu. A Reus hi ha mobilitzacions i concentracions. A Vilafranca, com a capital de comarca, doncs també ho farem aquest vespre, davant a la plaça de la Vila, a les 8, i intentarem, doncs, això, portar-ho a tot arreu. No obstant, això no és un tema exclusiu d'Òmnium, ni molt menys. És tota la societat catalana que viu aquesta impotència, i en aquests moments hi ha actes de tota mena i no sé, alguns talls de carreteres o algunes mobilitzacions d'estudiants o el que sigui, però hi ha moltíssima gent al carrer, moltíssima gent que ha sortit de davant dels seus centres de treball per manifestar-se, per rebutjar tota aquesta ignomínia. És espontani, la gent, és que no pensem que no és un atac a 9 presos o a 16 presos que tenim, perquè també hi ha els detinguts que també els acabaran acusant d'alguna cosa, els detinguts del CDR de fa unes setmanes, sinó que és una sentència que cau a tots els 2 milions de persones que vam anar a votar, i a més És que és tan greu que hagin d'estar sentenciats per pel fet de poder votar lliurement i dir que no som, que tenim una dissidència, que volem una altra cosa, que no ens agrada allà on estem en aquests moments. Mm-hmm. És una resposta que és de tothom, de la societat.
Jordi Parellada, president d'Òmnium al Penedès, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres, moltíssimes gràcies sobretot per voler donar i que coneixem aquestes primeres reaccions de la sentència aquí al Penedès. Moltíssima sort durant les properes hores, durant els propers dies que es presenten molt, molt, molt intensos amb aquestes mobilitzacions de la societat civil catalana. Moltíssimes gràcies.
Només deixa'm permetre'm una cosa final, que tothom té el dret de ser dissident, tothom té el dret de manifestar-se, però sobretot que tot sigui pacíficament. No volem violència, estan buscant que la gent reaccioni de forma violenta per acusar-nos més i construir el seu relat. No violència, pacífic, tothom pacífic. Aquesta és la recomanació.
De nou, moltíssimes gràcies, Jordi.
Gràcies, Eli, gràcies, Jordi Parellada. Fem una nova connexió, ens traslladem ara a la plaça de la Vila, a Vilafranca del Penedès, on hi tenim desplaçat el nostre company Sergi Anson. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia.
Hi ha estudiants, oi? Què ha passat?
Doncs mira, com deies, ens trobem a la plaça de la Vila i des de pràcticament 11:45, que hi ha un grup d'estudiants que s'han anat concentrant dels instituts de Vilafranca, que s'han anat concentrant davant de l'Ajuntament. Ara ja podríem dir que pràcticament són més d'una seixantena els estudiants que hi ha aquí concentrats, amb dues pancartes, un ens llegeix Volem democràcia, l'altre ens llegeix Volem justícia i llibertat, i que estan esperant a les 12 del migdia, hora en què començarà doncs, una concentració aquí a la plaça de la Vila. Hem de dir que estan esperant, bàsicament els estudiants que hem vist en primer lloc eren de l'Institut Eugeni II, perquè estaven esperant també alumnes de l'Institut del Penedès, també hem sentit que alumnes de Sant Sadurní també es passaven cap a Vilafranca per participar en aquesta concentració i que, per tant, doncs, de moment el que hi ha aquí és força gent, no només hi ha estudiants, és a dir, que també veiem altra gent amb estelades, amb senyeres, que també doncs, es van concentrant en aquest punt de Vilafranca, on, com dèiem, a partir de les 12 està previst que comenci aquesta concentració. En principi, també està previst que s'hi sumin els treballadors de l'Ajuntament, que per tant doncs, surtin de l'edifici de la Casa de la Vila per sumar-se en aquesta concentració. I al moment, el que podem dir és això, hi ha un ambient tranquil, però sí, s'han sentit tots alguns fins també ja de llibertat, de presos polítics, de la injustícia, i una mica aquest és l'ambient que respira en aquest moment.
Gràcies, Sergi, per aquesta última hora.
Molt bé, fins després.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Wise men say only fools run.
Tot pendents d'aquesta declaració institucional del president Torra, que s'allargassa, havia estat anunciada per 11:45, mentre no comenci anem recollint aquestes impressions, fent connexions i saludant col·laboradors com la coach i psicòloga Montserrat Ferraro, que ens acompanya un dilluns més. Bon dia.
Hola, bon dia, Sílvia, un plaer, com sempre, ja ho sabeu.
La Montserrat Ferraro ha vingut una mica més tard del que és habitual.
Ai,
perquè ha trobat policia.
Sí, sí, m'han parat i m'han preguntat que on anava, què anava a fer, dic que he fet alguna cosa, diu no, només volen saber on va i què anava a fer, jo no sé, igual no m'he pentinat bé avui, m'he posat un monyo en vez del cabell suelto, que no què sé, m'han parat i m'han tingut allà força rato, he ensenyat tots els documentació, m'ha dit tot en regla, marxi.
On ha passat això?
A la recta de Sant Sadurní, abans d'agafar l'autopista cap aquí, perquè anava a agafar l'autopista.
Un control de Mossos.
Dos motos. Sí, un control de Mossos, dos motos, sense cap motiu aparent, vull dir, perquè ja m'ho han dit ells. Però va veure on va aquesta noia, no? Doncs no sé, tenim un dia raro, força estrany, evidentment, la sentència ja està feta, no? I bueno, ja veurem, no?, quin és el nostre mirall.
Avui la Montserrat Ferraro ens proposa mirar-nos al mirall, ser el nostre mirall i preguntar-nos si ens sentim reflectits, reflectides, amb l'ambient polític que es respira.
Déu-n'hi-do, no?
Quin paperot.
Sí, Déu-n'hi-do, perquè és que ja no, molts cops no és ni tendència política, sinó és humana. I llavors d'això se n'ha parlat moltíssim. És una tendència humana en la qual sembla ser que psicològicament els jocs de poder i el por mis narices y porque yo lo digo està seguint funcionant en una època que estem al segle XXI i que se suposa que la gent ha evolucionat psicològicament. Però sembla que no. Sembla que estem amb l'autoritarisme autocràtic d'abans que jo ensenyo als meus alumnes d'EAE, en el qual imposo el que jo vull i faig girar les tortes pel meu interès. Perquè aquest matí ho sentia. Aquest matí sentia que deien, home, és que clar, beneficis per si es porten bé, perquè surtin abans i no sé què, o si estan aquí a Catalunya, que resulta que si estan bé, doncs no, que hem d'estar malament, perdó, l'Undergarin ha sortit. Hi ha altra gent que també està sortint. A què estem jugant? I està dient una cosa que es contradiuen en si mateixos. Se'ls contradiuen. Per què? Pues por cojones, pa tener razón. Que això en psicologia es diu així. No us penseu que us dic jo.
Tal qual?
És que es diu tal qual. És per, per robar-hi, per dollonsis, per voler tenir raó. Se'n diu les pugnes de poder i el debat en el qual no tindrien que haver entrat mai en política, perquè ja estem cansats de pares i mares que volen tenir raó i que pringuen els fills i va sortir la llei de la infància per defensar les separacions mal fetes. Doncs, jolín, o ens separem o ens ajuntem, però que aprenguin a dialogar. I el diàleg va per les dues bandes. No és, estic esperant que tu acceptis la meva raó i vinguis a les meves, o que, per nassos, se'n diu pugna de poder, tu, jo tingui que vindre a les teves. No, no, vull dir, fa molts anys que en psicologia va entrar la mediació i els abogats van darrere d'ella. Jo he viscut com a decana, vam crear el primer màster de mediació amb el Col·legi d'Abogats. Vam ser nosaltres els psicòlegs, jo com a decana, que ho vaig proposar. Vam incloure pedagogs, vam incloure educadors socials i treballadors socials, perquè realment la mediació és necessària, la gent no sap el que és la mediació, i els polítics menys. Quan jo vaig entrar com a decana vaig dir, m'aniré als polítics a explicar el que és un psicòleg, perquè tinc la impressió que no saben el que és.
I Montserrat, com entomem aquests dies d'incertesa que s'obren ara, pendents d'aquesta nova etapa que comença a punt de mobilitzacions de nou i amb aquesta incertesa sobre les properes hores.
Realment, calma increïble, i això estava escoltant el president de l'Òmnium, té tota la raó, que és el tema de la pugna de poder i de la provocació. És dir, això se'n diu ja maltractament. És que psicològicament podem fer tot un procés maquíssim, eh? Vull dir, després, vull dir, puc estar equivocada o no, em podeu dir el que vulgueu, però primer estem en pugna de poder, com jo no em vols acatar la meva raó, llavors jo et maltracto, el maltracto, i com resulta que tu aguantes, és dir, tota la teva societat aguanta, que és el que estem fent la població, com resulta que aguanta, doncs farem el que sigui per provocar i a veure si saltes. Doncs amb tranquil·litat ho hem d'admetre i buscant el giro de les lleis per totes les bandes. Penso que molts professionals han d'estar i estan a la guait de veure com girar tot això. I hi ha gent a l'estranger, hi ha gent aquí, hi ha gent allà, i com deia Gandhi, vale? La paciència és una qualitat de molt difícil cultiu i d'alta resolució si la sabem mantenir. Fins ara ens hem sabut comportar, no perdem la nostra elegància.
Hi havia un tuit a primera hora d'aquest matí de la Carme Forcadell, abans de que es conegués la sentència, que sobretot insistia en que passés el que passés, que ens cuidem,
sí,
que cuidem, sí, a fills, pares, parelles, que no deixem de cuidar-nos.
Sí, sí, és bàsic i important. No solament cuidar-nos entre famílies, sinó cuidar també a la nostra societat. Vull dir, no entrar en el que és el desmadre agressiu, que és el que es vol. Es vol entrar en això, es vol provocar. Llavors sí que és veritat, jo que treballo amb aquestes tècniques, amb tècniques d'autocontrol, és om, o sigui, relaxació, mindfulness, relaxació dinàmica, el que vulguis, però respirar a fons abans de reaccionar a el que ells volen que tu reaccionis, sinó decidir com reaccionar. Reaccionar com nosaltres volem, això, en psicologia, nois, noies, homes, dones, polítics, es diu assertivitat. L'assertivitat és que per molt que l'altre et provoqui, la llibertat de reacció sempre és teva.
Parlava de la incertesa i al mateix temps també és complicat continuar fent vida normal, entre cometes,
quan estem vivint aquesta etapa tan intensa, un, esdeveniments tan i tan importants, però s'ha de menjar cada dia,
és important,
s'ha d'anar a comprar, o sigui, hi ha una rutina.
S'ha de mantenir.
Que s'ha de mantenir, no?
Sí, s'ha de mantenir.
Al mateix temps?
No, s'ha de mantenir i ens hem de mantenir en forma, perquè si no, quan arribi qualsevol moment en què les nostres forces tinguin que posar-se sobre la taula, no les tindríem. És allò de la dramatització no ens porta a cap lloc. Per això funciona l'autocontrol, i l'autocontrol no vol dir ser persona freda, sinó saber gestionar les nostres emocions. I ara estem parlant de les emocions a nivell social. Erich Fromm ja va parlar a nivell social i va ser molt interessant, si us el voleu llegir. La por a la llibertat, d'Erich Fromm, que és un psicòleg de fa molts, molts anys. Val la pena que algú que ens senti, si té la curiositat, s'ho llegeixi, perquè veurà el moviment de masses. I realment hem de mantenir la calma i ens hem de cuidar. Per què? Perquè en qualsevol moment tenim que tindre la ment fresca, ¿vale? La ment fresca i clara per poder reaccionar, i el cos en marxa. Perquè el que no podem és emmalaltir i deixar que guanyi algú que vol que desapareixem en el puntet final de l'horitzó. O que desapareixem perquè ens mimbem, o que ens convertim en l'ogre que ells són. Aleshores, quan un és ogre, el que fa és provocar i projectar i matxacar l'altre fins que l'altre salta, i quan l'altre salta, ja està, ja li ha passat tota la carga adrenalínica, i llavors ell ignora que ha sigut ell el que ha provocat i diu, mira, veus com són? Això és la provocació.
Paciència, diàleg, assertivitat, mantenir-nos en calma i cuidar-nos. Gràcies, Montserrat. Connectem amb la declaració institucional del president Torra.
Les demòcrates i pacífiques. Han condemnat la presidenta del Parlament i el vicepresident i les conselleres i consellers del govern que va fer el 1 d'octubre. Són també els presidents d'Òmnium Cultural i de l'Assemblea Nacional Catalana. Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Quim Forn, Raül Romeva, Dolors Bassa, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. Avui han estat condemnats entre 9 i 13 anys de presó, 100 anys en conjunt, unes persones que sempre van actuar amb sentit escrupolosament democràtic i absolutament pacífic. I condemnar-les és un insult a la democràcia i un menyspreu a la societat catalana, atès que totes elles són o bé líders socials o bé persones que han exercit el seu compromís polític avalats pel programa electoral amb què es van presentar les eleccions. Van complir allò que molts ciutadans desitgen, la petició d'independència com a exercici democràtic amb el suport d'una majoria parlamentària. Van treballar fins al darrer minut per fer-ho de manera acordada amb l'Estat espanyol, i alguns d'ells ja han rebut un càstig injust de 2 anys de presó preventiva. És per tot això que el govern i jo mateix com el seu president rebutgem aquestes sentències, per injustes i antidemocràtiques, per formar part d'un judici polític i d'una causa general contra el dret a l'autodeterminació de Catalunya i a l'independentisme. Avui, més que mai, som al costat de les seves famílies, perquè avui, més que mai, ens sentim fraternalment solidaris amb els condemnats pel Tribunal Suprem. La reivindicació nacional de Catalunya és un fet permanent al llarg de la seva història i, tot i el dret internacional, pactes i convencions en defensa dels drets humans, civils i polítics, inclòs el dret a l'autodeterminació, mai no ha tingut una resposta positiva de l'Estat espanyol. Aquests últims anys hem viscut un procés de recentralització i una progressiva dilució de l'estat de les autonomies. A més, això ha anat acompanyat per una accelerada involució democràtica i repressiva que ha afectat centenars de catalans. Fer un referèndum no és cap delicte, ni tan sols està contemplat com a tal en el Codi Penal. El dret d'autodeterminació és un dret de les nacions reconegut en tractats internacionals subscrits pel Regne d'Espanya. En aquest judici hem pogut comprovar que s'han inventat fets i s'han construït un relat fals per poder cometre un acte de venjança i no pas de justícia. Som davant d'un estat incapaç d'assumir tota la democràcia que un estat modern ha de saber assumir, basant la convivència entre els seus ciutadans en la voluntat popular, primera institució republicana que cal que sigui el fonament sobre la qual es constitueixen els estats moderns. Tota la societat catalana sap què va passar el 1 d'octubre i recorda emocionada com es va rebutjar amb dignitat i solidaritat col·lectiva el que va ser un atac injustificat i gens humanitari dels cossos i forces de seguretat espanyoles. Des de la més simple observança dels fets, s'han vulnerat els drets fonamentals dels acusats i, per extensió, els de tots els catalans a qui aquests representaven. La democràcia consisteix a protegir aquests drets fonamentals i no pas a violentar-los a favor d'una persecució ideològica i política més propi de règims autoritaris caducs. Entenem que l'acusació que s'ha fet i la sentència que s'han dictat són extensives a milions de catalans. Exigimos el fin de la represión y la libertad de los presos y presas políticas, exiliados y exiliadas, incluida la amnistía como punto final para todas las personas represaliadas. El camino de la solución de los conflictos es siempre la palabra, el voto y la libertad. La amenaza, prisión y el castigo no son la solución de nada. El uso del Código Penal contra la voluntad popular es una herencia de la dictadura, no un rasgo propio de la democracia. La negativa del Estado a iniciar un diálogo para una solución democrática del conflicto político no nos detendrá en la determinación de construir un Estado independiente para nuestro país. Reiteramos nuestro compromiso, manifestado el pasado 1 de octubre, aquí, en el Patio dels Tarongers, de avanzar hacia el camino de la República Catalana sin excusas. La represión no ganará nunca la partida al diálogo, a la democracia y a la autodeterminación. Reiterem la nostra més emocionada solidaritat amb els companys i companyes condemnats.